Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 28 minuts al matí, roda de portaveus, amb aquesta tardor tan entretinguda que tenim per davant, tardor, primavera, i el que vingui en aquestes, com ho dic això, dèiem rebaixes l'altre dia, perquè venen temps complicats. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Venen rebaixes.
Venen rebaixes, bueno, ja hem estat veient durant aquests tres últims anys com es feien les coses, i quan hi ha una manca absoluta de gestió i de lideratge per part d'un equip de govern, doncs han de venir a rebaixes forçosament, no? La realitat és que encara queden uns mesos per acabar o per finalitzar el mandat. Suposo que cada regidoria, doncs, vol tenir el seu espai, el seu pressupost, i tenir el, doncs, poder vendre els seus electors, doncs, el que han fet durant aquests 3-4 anys, però jo ho veig ser prou complicat, eh?
Va, anem a intentar amb la pregunta, a veure si ens en sortim. Sabeu més o menys quin romanent hi havia?
A hores d'ara, no. És a dir, no, que hi havia...
El que havíem tingut.
El començament de mandat era vora entre els 35 i 40 milions d'euros.
D'acord, o sigui que n'eren més de 20, eh?
I tant. I tant,
d'acord. Entre 35 i 30, aquells 39 que s'havia comentat en algun moment,
sí,
alguna
però
cosa
així. Hi havia molts que estaven vinculats a una sèrie de projectes, estratègics de l'anterior mandat, però ja estaven pressupostats, ja estaven compromesos. Per tant, jo crec que aquesta part no es pot comptar, no? però hi havia més de 35 milions d'euros, segur.
D'acord. Com creieu que s'han gastat?
Bé, en despeses corrents, en no mirar, o no, sobretot en no gestionar degudament el pressupost ni fixar-se uns límits. El problema és que quan tu no et fixes límits, doncs, com es diu en castellà, enxes Castilla, no? Per tant, es pot tirar de la butxaca i com si no passés res, no? Però el problema és que venim d'un any 2020 d'una pandèmia, una situació molt complexa, on havíem de donar resposta a determinades situacions d'especial vulnerabilitat o situacions on, evidentment, gent que no podia obrir la persiana, no podia treballar en el seu negoci, doncs s'havia de donar aquesta resposta.
És a dir, enteneu vàlida l'excepció de ajudem a negocis, a la gent, diguem-ne que ho romanem. S'hagi utilitzat, no sé si bona part d'ell o una quantitat d'ell per això, res a dir, res a qüestionar en aquest aspecte.
Sí, hi ha una part que sí, evidentment. Quina? Jo crec que sobretot totes aquelles despeses que venen de l'any 2020, fins i tot et diré de l'any 2021 també, però jo crec que l'any 2022 ja les coses havien canviat, les restriccions s'havien calmat, ja es podia tornar amb una certa normalitat, no total, però sobretot una normalitat deguda, i per tant en aquell moment el govern municipal havia de prendre mesures i ser molt més rigorós en la gestió del pressupost. El problema és que des del mes de gener, febrer, març, abril, maig, hem anat veient que els primers dictàmens que ens venien al ple eren contínuament modificacions de crèdit, baixes de despeses, però la majoria es tiraven de romanent, no? I aquesta queixa, jo personalment, en nom dels meus companys també, vam denunciar, no?, que això suposava, i perdoni'm l'expressió, petar-se el romanent, és a dir, tenir una bossa de diners que t'han acostat durant els últims anys amb molta força i amb molt de sacrifici d'anteriors governs, i evidentment doncs serà que es petin el romanent d'aquesta manera, no? Tot i així, jo ja sé que el parer i la situació dels darrers mandats era molt diferent. De l'any 2011 veníem d'una situació pressupostària anòmala amb un deute disparat, i després jo crec que a partir de l'any 2015 sí que van faltar, doncs, projectes més de poble, i doncs destinar més partides pressupostàries per la via pública.
És que recordo, em sembla que va ser amb Carme Gasulla que comentàvem aquella paradoxa a Miquel Forn se li retreia aquest esperit absolutament estalviador o molt gelós del romanent, i el fet que la pressió fiscal no disminuís i que continués a un nivell que podia ser més relaxada, i d'alguna manera al govern d'Aurora Carbonell se li retreu que ha agafat els diners i els hagi...
Totalment. Mira, segons el Compte General de l'Ajuntament, 2021 tenim un dèficit de vora els 5 milions d'euros, i el 2020, 5 milions d'euros, i el 2021 teníem un dèficit del vora els 10 milions d'euros. Estem parlant d'una barbaritat, i sobretot perquè ara, a hores d'ara, ja explica la gent que ara no s'aplica la regla de despesa. És a dir, durant els mandats de Miquel Forns, a partir de l'any 2015, es va aprovar l'ARSAL, que era una llei estatal que restringia l'ús que es podia fer d'aquell romanent o de determinades... És a dir, intentar trobar un equilibri econòmic entre els ingressos i les despeses. Evidentment, intentar que l'Ajuntament doncs sigui viable econòmicament, no? Però, d'altra banda, també és cert que 2015-16 fins al 2019 l'ARSAL va ser molt, molt, molt prohibitiva, és a dir, el romanent no parava de créixer, i també es va dir, escolta, que el romanent s'ha de destinar per determinats projectes, s'ha d'aprovar de determinada manera, és a dir...
Per aquells assumptes que havien de qualificar-se d'absolutament essencials i s'havien de justificar, perquè si no, no podies utilitzar el romanent.
Exacte. Per què? Perquè d'aquesta manera també era una manera de rebaixar el dèficit, també intentar doncs trobar un equilibri, no? Jo en tot això el que dic és que sí, és paradoxal, però això que jo crec que s'ha de treure doncs una... Doncs què ens ensenya, no? Què veiem en tot això? Doncs jo crec que veure que en totes dues situacions són extremes, i el que hem de trobar és un equilibri. És a dir, jo crec que el bon gestor no és qui només estalvia o qui només gasta, sinó qui gasta en allò que és imprescindible i que, a més, doncs, dona viabilitat a projectes de futur, de poble, on tothom es pugui sentir interpel·lat, i també, d'altra banda, doncs, que en aquelles partides no necessàries o partides corrents, doncs, que s'ajusti el pressupost en determinades regidories i intentar doncs fer una mica d'enginyeria doncs comptable per intentar doncs trobar aquells punts on són expressament necessaris. No
marxem del que ens dèieu, 10 milions de dèficit el 2021.
Sí, segons el Compte General, que crec que es va aprovar el mes passat, el ple del mes de setembre. Si
d'acord, aquest és un nivell suportable, és un nivell acceptable, és un nivell assumible, és un nivell contemplable?
Segons l'ARSAL i segons les regles de despesa és insuportable, és a dir, seria una situació d'incompliment reiterat, i evidentment doncs ens hem d'apretar bé perquè en el moment que el govern de l'Estat doncs aixequi totes les... És a dir, tota aquesta... aixequi la suspensió, és a dir, torni a fixar les regles de despeses, on tindrem un problema.
Ho tornarà a fer?
Jo crec que segurament, però crec que potser serà el proper govern, perquè es veurà obligat per la situació econòmica. Perquè al final veiem que la majoria dels municipis pensa que a Catalunya són 900 municipis, però arreu d'Espanya són més de 2.000. Pensa que aquestes regles de despeses com a mínim fixaven un límit perquè les institucions públiques, que al final els municipis també són estat, igual que les comunitats autònomes, doncs hem de tenir una situació de liquiditat i de liquidesa i de viabilitat, no? I des d'Europa ens ho demanen segur.
Si no tinguéssim aquests 10 milions, a un nivell més o menys assumible, quin hauria de ser? La meitat?
No, que va.
Menys.
Molt menys, sí. No et sabria dir exactament el percentatge, però seria molt menys. S'ha d'intentar trobar aquest
equilibri. Però si estaríeu més tranquil, que us diríem 3 milions de dèficit.
Però és que no té sentit que tinguem aquest dèficit. És a dir, el que no té sentit és, per molt que ens diguin, primer de tot, ja portem des de l'any 2020, ja no parlo dels 2022, el problema és que des de l'any 2020 portem, és a dir, l'any de la pandèmia ens aproven un pressupost inicialment al mes de febrer, i al mes d'abril ho aproven definitivament sense fer cap canvi, sabent la situació econòmica, especialment en el referent als ingressos de moltes persones i sobretot de negocis i particulars, que no podien fer front a aquests ingressos. Evidentment, això provoca doncs una davallada important tant als ingressos, i aquest dèficit després es veurà acumulat en determinades situacions. Què fa el govern? Diu, no, jo no baixaré o no suspendré aquest ingressos o intentaré doncs trobar una altra solució, només donaré ajudes. Bueno, però és que aquestes ajudes són molt insuficients quan una persona ha de pagar, m'invento, d'IBI o de determinades taxes, més de 2.000 o 3.000 euros pel seu negoci, i en canvi només després pugui rebre una ajuda de 500 euros o com a molt 900 euros, m'entens? Per tant, són situacions molt, molt insostenibles. En tot cas, jo crec que parlar de gestionar el romanent ha estat... Bueno, jo crec que hi ha hagut una mala gestió des d'un bon començament. No hi ha hagut, no només una... Jo no parlo de tècnics, jo parlo d'una part política. No hi ha hagut una mirada política, no s'ha volgut... realment no sabem realment cap a on han volgut anar, i aquesta situació ens porta a la situació actual, és a dir, cadascú té la seva parcel·la i cadascú vol cuidar de la seva parcel·la, les seves flors, no?
M'agafo una d'aquestes mirades polítiques que defensava la regidora Mirall. Des del punt de vista polític, haguéssiu baixat la pressió fiscal, l'haguéssiu mantingut o l'haguéssiu pujat?
Jo l'hagués rebaixat, absolutament.
En aquesta situació?
Totalment.
També?
Sí. Jo crec que la situació de l'ajut, és a dir, està molt bé mirat, però realment són absolutament insuficients, i moltes vegades rebaixar impostos, atraure inversió i veure noves possibilitats, crec que és el camí, no?
Veiem... Hi hauria encara més problema de dèficit o no? Si s'hagués rebaixat la pressió fiscal.
Depèn, si hi ha més ingressos i no hi haurà tant de dèficit. Jo crec que també hi ha un tema de fiscalització d'aquelles subvencions i determinades ajudes per veure cap a on...
A veure si us he explicat bé. Uh-huh. Millor que n'hi hagi molts que puguin pagar poc, uh-huh, que no n'hi hagi tants que puguin pagar més i que quedin molts sense pagar?
Depèn, és a dir, no és el mateix. Jo et poso un exemple, és a dir, jo et parlo en termes d'àmbit privat, és a dir, una gran empresa que moltíssima gent pagui poc, però que això repercuteixi en els ingressos d'aquesta empresa, i parlo d'empreses multinacionals, i en canvi una persona que cobri molt però tingui un o dos o tres clients, no és el mateix. Per tant, jo aquí el que proposo és si rebaixem la pressió fiscal, segurament moltes persones haguessin pogut no només tenir una percepció molt més propera i molt més agradable del que és la institució, sinó també veure i revisar determinades fórmules, no? Però crec que és un tema molt, molt... que també després et dirà, no, és que tècnicament no es pot. Bueno, jo crec que hi ha moltes maneres, i tècnicament s'han pogut fer moltes coses que a priori no es podien fer, no?
La propera legislatura probablement viurà una revisió cadastral.
Segurament.
I per tant l'IBI pujarà. O és probable pensar, depèn, vaja, ens apostem no sé què, però...
Depèn, en la pujada de tipus d'interès...
No hem conegut cap revisió cadastral que no hagi acabat pujant l'IBI.
Totalment no, però també pensa que no només està el tema dels valors cadastrals, sinó els valors de referència, és a dir, en quant a les vendes de referència cadastral, que també es van publicar per l'Estat a principis d'aquest any, i no només això, sinó també tenim el tema de que amb la pujada de tipus d'interès, la pujada de l'Euríbor, que ja està per sobre crec que va ser un 2%, això suposarà una situació molt complexa per a aquelles persones que tinguin una hipoteca variable, i evidentment això repercutirà jo entenc que repercutirà econòmicament una rebaixa de preus de mercat, perquè no hi haurà tanta demanda en el mercat, no?
Heu pogut parlar del pressupost d'enguany?
Encara no,
encara
parlem
demà. Ho parleu demà?
Parlem demà.
L'heu tingut més o menys sobre la taula?
Encara no.
Encara no.
Encara no us han donat cap dada, jo entenc que...
És a dir, que el que teniu són campanes que sonen sobre retallades per aquí o retallades per allà.
Exactament.
Què prioritzaríeu l'any que ve?
Bé, primer, evidentment, revisar la qüestió dels ingressos. El tema de la rebaixa fiscal, doncs, ja vam votar en contra i vam fer una sèrie d'al·legacions que es van presentar. Però, en tot cas, veure fins a quin punt s'està executant el pressupost d'enguany, veure quina disponibilitat econòmica tenim per fer front a les despeses que tenen previstes, i després, evidentment, donar prioritat a les coses més urgents, no? A situacions... doncs, especialment vulnerables, i revisar tot aquest tipus d'ajudes, i sobretot fiscalitzar cap a on han anat totes aquestes ajudes i com s'està duent aquest procés, no?
I si s'hagués d'invertir en alguna cosa, més enllà de l'obra de l'escorxador, que sembla que ja està emparaulada?
Bé, jo abans de tot, jo crec que aquest govern ja no té, és a dir, ho dic amb total respecte, però jo crec que el temps se li acaba. Jo crec que haurà de ser el proper govern qui decideixi amb la resta de grups. Aquest govern el que ha tingut és una manca absoluta de diàleg durant aquests 4 anys o 3 anys en relació a pressupost, a ordenances. Ja vam veure com van aprovar les ordenances, ens van presentar a comissió i ens van dir, mira, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, no? I evidentment nosaltres no podem participar d'allò on, és a dir, donar un vot afirmatiu d'allò on ens posen un contracte d'adhesió i ens diuen si que això és l'únic que podem aprovar, no? Jo crec que s'ha de tenir una mica d'esperit crític per part del govern i sobretot, clar, també s'ha de dir que hi ha moltes, és a dir, diferents famílies polítiques dins d'aquest desgovern i, per tant, s'haurà de valorar, no?
Abans d'arribar als pisos, Què us sembla el projecte de Vallcarca?
A mi em sembla perfecte, ho dic clarament. Jo crec que el projecte de Vallcarca és una oportunitat.
És ben cert que ho dieu clarament, perquè és el primer que dieu perfecte.
És a dir, no tot el projecte, també ja, hauré de valorar. Jo crec que la qüestió immobiliària és la que més polèmica genera. Jo no crec que... Jo també sóc partidari de no parlar de qüestió immobiliària. Jo crec que hem de parlar d'un parc tecnològic. Pensa que ara s'està debatent a nivell de l'Estat i s'ha d'escollir i triar on seran les seus, per exemple, de l'Agència de Ciberseguretat o l'Agència d'Intel·ligència Artificial, i estem parlant del futur, no? I com aquest, jo crec que si volem fer una aposta de futur per Sitges, per crear llocs de treball, per també tenir més ingressos, parlem de l'IAE, d'Impost d'Activitats Econòmiques, que són les empreses aquelles que facturen més d'1 milió d'euros, aquestes empreses també hauran de pagar al municipi. És a dir, parlem també d'ingressos, parlem de futur i parlem de projectes, i nosaltres ho veiem amb bons ulls. Jo crec que el futur està en totes aquelles qüestions tecnològiques, i crear un parc d'aquestes dimensions, doncs, em sembla perfecte. A més, tenim una autopista, tenim tenim tren, és a dir, tenim les comunicacions ja fetes, i a més tenim un port. Per tant, és que ho tenim tot mig engestit per poder tirar endavant un projecte.
Què us genera menys confiança d'aquest projecte? Bé, si és que hi ha alguna cosa que veritablement us generi menys confiança.
Potser, evidentment, si hi ha inversors, doncs volen... Evidentment, un inversor vol veure, doncs...
com a rendiment a l'inversió.
Rendiment, evidentment. Això és lògic, no? Però jo crec que tota la part més immobiliària... Jo crec que l'ús ha de ser exclusivament tecnològic. És a dir, jo crec que hem de parlar de crear llocs de treball, d'aportar o intentar, doncs, que vinguin empreses de multinacionals o d'àmbit internacional que puguin posar Sitges en el mapa tecnològic, i ja no només per això, sinó també quan parlem de que Barcelona és la capital del Mobile World Congress, doncs Sitges també pugui ser un espai tecnològic on grans empreses, doncs, vulguin aportar no només capital econòmic, sinó capital humà també.
Bé, doncs no us penseu, esteu bastant alineat amb alguns dels grups del govern.
Bueno, això és...
Perquè Luis Miguel García ens va dir, més o menys... Això, menys la part immobiliària, l'alcaldessa també 3/4 del mateix, bàsicament.
Doncs ens podrem entendre en aquest punt, potser sí. Jo no dic que no, és a dir, nosaltres estem oberts a entendre'ns en tot allò que creiem, és a dir, que és bo pel municipi i que és bo per la gent. Jo estic parlant no només...
Sí, aquest perfecte respon a que us sembla una oportunitat perfecta.
Totalment. Totalment. Jo crec que és una oportunitat, i a més, com va canviant el món, la quantitat de municipis que s'han presentat per intentar tenir, de fet, la pròpia Barcelona, no?, per tenir agències de ciberseguretat o d'intel·ligència artificial, és que estem parlant del futur. És que a hores d'ara, a Europa, encara portem anys debatent, per exemple, el reglament d'intel·ligència artificial, i que està comportant molts problemes, però és que estem parlant de que actualment les pròpies màquines, no?, ja estan generant una intel·ligència a part, estan aprenent dels seus propis processos, i és tot un món, no?, que jo crec que en els propers anys segurament veurem coses que no ens hauríem imaginat mai, no?
I el futur del Club Natació, quin pot ser? Com acabaríeu, això?
No, jo no crec que hagi d'acabar. Jo crec que el futur de Club Natació...
Quan dic com acabaríeu, com acabaríeu? Com tancaríeu?
Ja.
La qüestió del consorci. La qüestió perquè, perquè és evident que no hi haurà, i per raons òbvies de consideració, no hi haurà cap representant públic que dirà que l'activitat esportiva del Club Natació ha d'acabar, sinó que precisament el que hem escoltat només són valoracions en positiu de l'àmbit esportiu del Club Natació.
De l'àmbit esportiu, i jo crec que també s'ha de posar en valor també a tots els socis i també a la feina que ha fet la Junta en els últims anys, malgrat hi ha coses que no han estat bé, evidentment, però crec que d'una banda s'ha de dir any 2015 es liquida el club perquè el consorci del club perquè no hi ha aquesta viabilitat i perquè per llei s'ha de liquidar. El problema és que durant tots aquests anys s'ha mirat a una altra banda, i si no és perquè l'alcaldessa veia amb preocupació, no?, la situació que podia derivar això, perquè evidentment si no fas res doncs pots trobar-te molts problemes, doncs...
Problemes d'haver d'assumir personalment?
Exactament.
D'acord.
I clar, hi havia una hipoteca, en aquest cas de la Caixa, l'Ajuntament sí que estava pagant i el club no estava pagant, no? Però un cop es va fer la liquidació, ens van presentar un despatx d'advocats...
Un parèntesi només, regidor. Aquella hipoteca, el club l'havia de pagar d'alguna manera o era l'Ajuntament qui havia de pagar aquella hipoteca?
Eren tots dos.
Eren tots dos.
Tots dos, és a dir, era un consorci.
Perquè no hi ha una visió conjunta aquí, d'això?
No. És a dir, aquí el que hi ha és una acció de repetició, és a dir, tot el que està pagant l'Ajuntament per compte del club, l'Ajuntament ho repercuteix després en el club. I, per tant, l'Ajuntament té aquesta acció que ha de reclamar aquests imports perquè al final ha hagut d'assumir aquesta càrrega.
És a dir,
no?
Ha hagut d'assumir la part que li corresponia al Club Natació respecte al pagament de la hipoteca.
Exactament. La qüestió jo crec que va molt més enllà, és a dir, estem parlant de que l'any 2011 es fan una sèrie de taxacions i valoracions de què són els terrenys, i crec que eren vora els milió i mig d'euros. ¿Vale? Clar, tothom sap perfectament que aquells terrenys no valen un milió i mig d'euros, valen molt més. És a dir, hi ha una... Si te'n vas a la plana, determinades cases ja et valen això.
Mm-hmm. O no sé si es va fer per més, perquè era en el moment en què s'havia de demanar el crèdit hipotecari.
Sí, però és que estem parlant... És que és molt diferent la valoració que es fa en termes hipotecaris, perquè tu en el moment que constitueixes una hipoteca has de tenir una valoració feta en aquell moment, però clar, hem de parlar que la valoració que es fa en l'any 2011 en plena crisi hipotecària, en plena crisi econòmica, els valors van baixar, estàvem potser en el 50% del que és actualment. Per tant, jo crec que malgrat tot, ara es va presentar aquest despatx d'advocats i tal per fer un concurs de creditors. Jo crec que abans d'anar a liquidació el que s'ha de fer és una taxació i dir, bueno, compensem crèdits o fins i tot busquem algun inversor, alguna persona, una tercera persona que pugui invertir, que pugui com a mínim doncs pagar la part de l'Ajuntament quedi fora i sigui el club qui s'entengui amb el seu inversor amb aquesta, o en l'entitat bancària. No?
Dues qüestions a partir d'aquí. Perquè s'han fet les taxacions o les valoracions, per què no coincideixen la valoració que han fet, per dir-ho d'alguna manera, els advocats contractats per l'Ajuntament dels que en el seu moment tenia el Natació?
Perquè en principi s'està agafant la taxació que s'havia fet en el moment de la constitució d'hipoteca. És a dir, en el moment de constitució d'hipoteca tu tens l'obligació de tenir una taxació de mercat d'aquell moment. El que s'està dient i que s'està dient des del club, escolta, és que primer, per què no fem això, no? I d'altra banda, hi ha hagut molt obscurantisme per part del govern perquè no ens expliquen realment quin projecte de futur volen pel club. D'una banda, hem vist com han canviat tot el tema del pla de viabilitat, de la piscina municipal, però en canvi del tema del club no ens diuen res. Escolta, estem parlant d'esport federat, esport que també és marca Sitges, hi ha molts esportistes que neden i que fan esport en aquelles instal·lacions i que com a mínim se'ls hauria de tenir una mica de respecte, primer de tot. I en segon lloc, jo crec que l'equip de govern actual hauria d'explicar no només a la resta de grups, és a dir, a l'oposició, sinó també a la ciutadania, explicar realment què vol fer amb el club. Perquè ja no només és una qüestió merament legal ni econòmica, estem parlant d'una qüestió també política, és a dir, què volem pel futur de Sitges i especialment pel futur esportiu, no?
Aleshores, la qüestió és, el Club Natació és evident que deu uns diners i el que enteneu és, suposo que a partir del que la mateixa Junta del Club Natació ha posat sobre la taula, buscar un operador
també
que pugui satisfer aquest deute del Club Natació respecte a l'Ajuntament per poder liquidar el consorci i que a la vegada presenti un pla de viabilitat futura que incorpori l'entitat com ha passat amb el Club Natació Barcelona.
Exactament. Exactament, aquesta és la idea. Jo crec que aquí el que és una manca de... Fins i tot he arribat a pensar que no sé si és que volen realment la liquidació del club o potser ja tenen un tercer que estigui i que no sabem res i que potser no volen generar polèmica, però realment el que tinc clar és que no volen que l'actual Club Natació mantingui aquestes instal·lacions buscant una sortida viable també per l'Ajuntament. És a dir, jo el que parlo és que l'Ajuntament surti d'aquesta situació, però rebent diners, és a dir, rebent el que li pertoca, evidentment, que en aquest cas són la meitat de la hipoteca que ha pagat per compte del Club Natació, i que després el Club Natació s'entengui. Si després el Club Natació necessita doncs, un suport en l'àmbit de l'esport federat, doncs jo crec que aquí l'Ajuntament podem ajudar de la mateixa manera que hem ajudat a tantes entitats, institucions del poble en relació a determinades activitats.
No sé si des del punt de vista legal, com que ara és un equipament municipal, perquè evidentment sí, tot allò va quedar en mans de l'Ajuntament, l'Ajuntament pot vendre allò?
Sí.
I l'Ajuntament a la vegada, no sé si dir, pot proposar-li a un tercer que gestioni allò sí, que és de la seva propietat?
També.
Pot fer les dues coses?
Sí, sí, sí. Però aquest és el que dèiem abans. Per què no el tema del pla?
I què creieu que li sortiria més a compte a l'Ajuntament, tal com està tot?
Tot depèn. Jo és que primer voldria saber què volen fer. És a dir, i legalment, perquè clar, ens van vendre que havien contractat un gran despatx d'advocats concursalistes, no? que tenien una solució i encara no ens han presentat res. Jo només vaig anar a una reunió telemàtica, vaig plantejar dues qüestions i semblava ja que no volien dir res més, no? I jo crec que seria com a mínim molt interessant que ens expliquessin com treballar-ho, però jo torno al que he dit, és a dir, encara que les instal·lacions estiguin en mans de l'Ajuntament, al final l'Ajuntament pot oferir aquestes instal·lacions pel mateix preu i al final recuperar aquests calés. La meva idea és aquesta. Mm-hmm.
Tal com estan les coses, creieu que es trobaria un operador?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que les instal·lacions esportives, especialment en tot allò referent a activitats com el cas del pàdel, són molt... És a dir,
són molt llamineres. Però...
Totalment. Hi ha molta gent que vol practicar pàdel. Ho vaig veure fa un parell d'anys a Vilanova, que quan estava diputat al Parlament, em vaig reunir amb el club de pàdel de Vilanova i ens ho explicaven, i la veritat és que econòmicament és molt rentable.
Ho dic perquè, per qui ens escolti, és clar, pot ser negoci, però la piscina municipal... Uh-huh. Bé, amb dificultats econòmiques, totes les que vulguis. El Club Natació, amb dificultats econòmiques, tot el que vulguis. Veritablement és negoci un equipament d'aquesta mena?
Sí.
Sí.
Depèn. Al final, del que es tracta és poder plantejar...
Dic perquè són dues experiències que al final l'Ajuntament hi ha hagut de ficar...
Sí, però potser perquè primer el moment... És a dir, la qüestió aquí és el nombre de socis, és a dir, quin nombre de socis, quines activitats esportives i si realment són rentables. I doncs aquí jo no sóc gestor d'instal·lacions esportives municipals, però el que sí que crec, hi ha molta gent, jo conec una persona concretament que treballa en aquest àmbit, no aquí a Sitges sinó fora, i m'explicava, no?, que havies d'arribar un nombre de socis i en aquell moment ja era molt rentable i depèn de quines activitats i amb quina... És a dir, i també donar una mica de llibertat a les persones i determinades carències i potser donar determinats abonaments, doncs ajudava una mica. No,
encara sort que no es va fer aquell projecte de piscina olímpica, doncs.
Bueno, és que si no...
Ja. Aleshores ja, que era una de les propostes de futura viabilitat de la piscina municipal. Eh?
Aquestes coses ja...
Anem per l'assumpte del darrer ple municipal, l'assumpte, diguem-ne, en el qual d'una forma més vehement, en aquest cas Manu Rodríguez es va expressar sobre el sistema de gestió de l'accés a la vivenda pública. I veu ser, diríem que, evidentment, d'entre tots els presents, el més contrari a una qüestió concreta d'aquestes bases que enteneu que obren la porta a persones que no tenen o que no puguin tenir cap mena d'acreditació de titularitat d'un immoble que puguin acabar accedint a un...
Ni cap mena de lligam en Sitges. Tot s'ha de dir.
Expliqueu-nos-ho.
És a dir, tenim un reglament que l'article 5.1b ens diu clarament que qualsevol persona sense cap títol o cap dret sobre una propietat té dret a accedir al fons d'habitatge social que porta l'Ajuntament, però és que el més fort és que ens ho venen, com que no, és que clar, és que també s'ha de mirar la situació de vulnerabilitat, però és que després, si continues llegint, a la resta de paràgrafs i apartats, ja ens diu situacions especialment vulnerables, és a dir, ja hi ha un calaix de sastre en tot això, és a dir, ja estan previstes aquestes situacions.
És a dir, enteneu que aquest epígraf concret fins i tot entra en contradicció amb el reglament?
No, jo crec que aquest epígraf és propaganda concretament de partits com, en aquest cas, com la CUP. És a dir, ens l'han colada, però ben colada la resta. Jo crec que la resta de grups no s'ho van mirar. Jo crec que van arribar al ple i no sabien ben bé.
En la pràctica això vol dir, enteneu-me, i ho exagero i em matiseu, perquè sobretot el que ens interessa és que quedi ben clar. Una persona que vingui de qualsevol lloc de Catalunya arriba aquí a Sitges i pot entrar a formar part de la llista de...
I d'on sigui. Una persona
i d'on sigui.
D'on sigui.
Que vingui de Reus, de Viladecans, de Pont de Suert...
Sí, d'on sigui, o qualsevol part del món. Li dona una puntada a la porta, entra, sabent com van les coses, en menys de 72 hores es dona d'alta, o sigui, ve la policia, es dona d'alta el padró, i com que en aquest cas la part judicial triga tant, és a dir, molt més d'un any... el més fort és que aquest reglament preveu que si has estat empadronat com a mínim durant un any, ja tens dret al Fons d'Inclusió Social d'Habitatges.
Això... Ara us pregunto, no creieu que és una visió excessiva de l'assumpte que una persona pugui estar durant un any a dins un pis de promoció pública envoltat de veïns de la promoció? Ho heu viscut? Ja us ho pregunto, perquè si veritablement ens estem creant una imatge...
He estat advocat d'ofici durant 8 anys, hi ha de tot, però majoritàriament les persones que, especialment jo parlo clarament, els ocupes. Moltes vegades, no dic que hi hagi persones en un punt molt concret que siguin vulnerables, però hi ha molt aprofitat,
és a dir, molt cara dura. No esteu parlant de les persones en situació de vulnerabilitat que el reglament contempla.
Exacte.
Esteu parlant
jo parlo de màfies i de caradures, ho dic clarament. És a dir, jo parlo de persones que li donen una puntada a una porta, que s'empadronen al municipi durant un any i com que aquí 2-3 anys no tindran el decret de desnonament, doncs ja poden entrar en el fons d'habitatge social per sobre, al mateix nivell que persones...
Que un sol·licitant qualsevol.
Una persona que, per exemple, sí que té dret o títol jurídic, però està patint una execució hipotecària, una persona que realment ho necessita, una persona sense llar, una persona, en aquest cas, que tingui una discapacitat funcional o intel·lectual també. És a dir, al mateix nivell s'estan posant els caradures que a les persones realment vulnerables, i això personalment em sembla una vergonya.
És a dir, enteneu que aquest punt pot ser aprofitat?
Uh-huh. Totalment.
Totalment.
Mira, jo des del 2010, que he estat advocat d'ofici, des de Vilanova fins a Badalona, he portat vora els 50 procediments judicials any, només d'ofici, a part dels privats. En molts dels casos, i a més era l'etapa de la situació
de crisi
econòmica ben forta, i et puc dir que el 20%, 25% eren execucions hipotecàries i en alguns casos eren ocupes. Ja et dic, la diferència entre l'ocupa i la persona que està patint la situació d'execució hipotecària és molt diferent. La persona que està patint la situació d'execució hipotecària és perquè no pot fer front al pagament d'una hipoteca o no pot fer front a un lloguer. I en canvi els ocupes són professionals. Moltes vegades són professionals que ja saben el que han de dir, et porten un contracte que diuen, no, és que aquesta persona m'ho va donar o m'ho va fer signar. I només arriben al dia de judici i evidentment reconeixen personalment que van entrar, li van donar una puntada i quan hi hagi el desnonament li faran una altra puntada en un altre pis, no? I evidentment això crea una inseguretat jurídica que no està en cap cas justificada, i jo crec que aquí el reglament ens la van colar, perquè de fet no només estan aprovant el reglament, aquell dictamen, és que a més posen el tema del Fons d'Inclusió Social. Clar, quan la resta de grups veuen aprovació del Fons d'Inclusió Social, qui vol dir que no, això? Evidentment tothom està d'acord en això. El que jo no estic d'acord és en el paràgraf B de l'article 5 del reglament del Fons d'Inclusió Social, on preveu que els ocupes puguin tenir accés a les mateixes condicions que qualsevol persona vulnerable.
Ara jo us pregunto, davant d'això aprovat, què pot fer l'Ajuntament en una situació que vegi clarament que algú està aprofitant precisament aquest epígraf?
Doncs aquesta persona tindrà dret, perquè ho diu un reglament. Ho diu, el reglament també és llei. I aquesta persona dirà, miri, tinc aquesta situació econòmica, tinc això i tinc això, i puc perfectament accedir.
Entrar en el sorteig i...
Totalment, a les mateixes condicions que una persona amb discapacitat funcional, intel·lectual, vulnerable, sense llar, o que pateix una situació d'execució hipotecària, en les mateixes condicions.
I no creieu, pregunto, també, que una persona que hagi fet una patada a la porta i hagi ocupat un pis... entrarà en un sorteig tenint en compte aquesta situació específica que estarà vivint o que estarà aprofitant?
Evidentment, perquè en aquell moment ja tindràs dret a aquesta situació exclusiva. És a dir, parlem que la situació, és a dir, el fons d'inclusió social el que preveu són per a persones especialment vulnerables. Estem parlant d'una situació molt, molt concreta i molt extrema. És que a mi el que em genera una certa... Ho diré d'una manera molt suau, una certa vergonya, és que el meu municipi, el meu ajuntament, aprovi un reglament on posi al mateix nivell, i com he dit clarament, i evidentment provocarà un efecte crida, a persones realment vulnerables de les que no ho són i que a més, són, ho diré clarament, són cara dures.
Això en el marc d'aquests pisos concrets.
Exactament.
Destinat a persones vulnerables.
Totalment.
En aquest sentit, que no pateixin la resta d'estadants de la vivenda pública perquè no va pels altres pisos.
Però tot i així, farem al·legacions sí. I en el ple per l'aprovació definitiva espero...
Diguem-ne, el que no accepteu és que el reglament tingui aquesta escletxa per on es pugui passar, encara que sigui per 5 pisos d'inclusió social.
Exacte. Que... I jo espero que la resta de l'oposició i també part dels grups de govern votin en contra i facin pressió.
Ho heu pogut parlar?
Encara no. De fet, vam fer la nota de premsa ahir, va sortir ahir, perquè a més vam tenir moltes activitats de polítiques durant aquests caps de setmana, però la realitat és que m'agradaria que finalment es tombés aquest punt, puguem aprovar la resta del reglament en condicions i que evidentment posem sobre la taula aquelles persones realment vulnerables que tinguin accés. No? Perquè a més, la regidora Vigó em deia, no? És que clar, és que també parlem de persones que ocupes, no? que tenen una situació de vulnerabilitat. És que la situació de vulnerabilitat ja es preveu en el propi reglament. És que ja es preveu, no cal que siguin ocupes. Si estan posant els ocupes, és una qüestió clarament propagandista, no? I per tant, nosaltres no passarem per aquí.
11:04, acabarem a les platges. A les platges, a les guinguetes, a la sorra i a tot aquest debat que tornarà a ser molt present en els propers mesos. Bé, comencem per les guinguetes, perquè s'ha acabat la temporada. Com ho heu vist, tot això?
Com he vist les guinguetes o les instal·lacions...
És a dir, el que s'ha instal·lat a les platges, comencem per aquí, és a dir, el punt i final de tot aquest procés, que és els equipaments a les platges, com els heu vist?
Quina sensació heu de... Continuem amb unes platges, jo ho dic clarament, sense sorra. No he anat durant aquest estiu a cap guingueta. De fet, jo crec que era una... No tenia ganes durant aquest estiu d'anar-hi, potser més endavant.
Que vau fer una objecció de consciència,
no
com Mònica
Gallardo. No tant una objecció de consciència, però sí amb una certa distància.
Volíeu distanciar-vos.
Sí, amb una certa distància, perquè també hem vist com s'ha projectat tot i com han anat les coses. I primer, que hi ha una manca de sorra absoluta, s'han perdut oportunitats, hem perdut una temporada, la gestió també de la licitació ha estat un desastre. Després hi ha hagut molts problemes i crec que hi ha un regidor que hauria d'haver assumit una sèrie de responsabilitat de deixar el càrrec.
El senyor Escolar?
Totalment. O si no, la pròpia alcaldessa treure-li les competències.
És a dir, que d'aquesta manera us alinearíeu amb la reflexió que va fer en el seu moment Ignasi Rubí?
No sé, la reflexió que va fer el ple no exactament, perquè l'Ignasi anava molt més enllà. Jo crec que jo parlaré només parlaré de qüestions tècniques, parlaré de qüestions d'àmbit polític. Crec que hi ha hagut una manca de lideratge, hi ha hagut una calendarització anòmala, no? Perquè ja es deia, no? Que el mes de juny ja estaria tot enllestit i s'ha perdut tota la temporada, i a més hi ha hagut molts problemes, no? Es va haver de suspendre per qüestions tècniques i després tornar a refer el procés, no? Un desastre, i jo crec que no podem continuar així. Que sí que evidentment aprenem de tot això, però més enllà d'això hi ha una greu mancança de sorra, que estem perdent platja, i que jo crec que m'agradaria veure l'alcaldessa que havíem tingut durant l'etapa de Miquel Forns, on representava el sector i també defensava la necessitat de portar sorra davant les càmeres de TV3 en aquell moment, i no veure l'alcaldessa que tenim ara, no? Que està atada d'altres grups de govern. No?
Per tant, continueu, diguem-ne, amb el posicionament d'aportació de sorra. Mentrestant, no passi què? perquè és evident que cada vegada més hi ha informes...
Jo crec que s'ha perdut una oportunitat en aquest mandat, jo dic clarament, en el final del darrer mandat, i vam estar a punt d'aprovar allò de l'espigó submergit, era una proposta molt, molt viable, a més, de fet, des de Costes ens donava l'okay. I de fet no
que només espigó submergit de la platja Sant Sebastià.
Exactament. Aquest projecte
que va rebre una al·legació d'un ciutadà.
Exacte, un ciutadà particular i interessat i molt vinculat a una formació política que ara no vol l'aportació de sorra, tot s'ha de dir. És a dir, que el govern en aquell moment doncs va decidir, bueno, que ja ho decideixi el proper govern que entri. I jo crec que aquí el proper govern que tinguem a Sitges haurà de com a mínim de plantejar aquest tema, com a mínim a la platja de Sant Sebastià, i intentar doncs regenerar les platges i mentrestant doncs aportar sorra a les platges.
I una qüestió més, també des de la vostra experiència. Un contenciós per una guingueta que pot durar?
Depèn. És que, clar, quan parlem de terminis judicials, això, primer, s'ha de fer al·legacions contra... S'ha de plantejar un recurs de reposició contra l'administració, 6 mesos, silenci administratiu, si hi ha silenci administratiu, altres 6 mesos, i després contenciós. És a dir, podria trigar... I després, si te'n vas al TCJ, podria trigar de 3 a 5 anys perfectament.
Mare de Déu.
Sí, ja un cop s'ha...
Mentrestant, la guingueta que hagi aconseguit el concurs pot continuar treballant.
Totalment,
allà,
totalment, totalment. Sí, sí, sí.
Però l'Ajuntament pot tenir aquesta patata calenta sobre la taula.
Exactament, i l'Ajuntament seria responsable econòmicament. O sigui, les coses s'han de fer bé. Des d'un bon començament s'han de plantejar, s'intentarà consensuar el màxim possible amb el sector i veure de quina manera podem treure. Perquè al final, evidentment, es va fer això perquè legalment era obligatori. Això ningú ho discuteix. Però la realitat és que es podia haver fet de moltes maneres, i parlo aquí en l'àmbit tècnic, es podia haver fet de moltes maneres i jo crec que com a mínim tenir una... com a mínim una millor transparència en tot això. No? Després parlen de transparència i de processos participatius, però no és així.
Ho hagués hagut d'encarregar l'Ajuntament a un extern?
No crec que sigui així, no. Jo crec que...
Ho dic per allò també de la reflexió de com podia assumir la casa un concurs públic amb 200 ofertes que cauen així a plom.
Sí.
Sí, i no morir en l'intent.
Sí, no, és a dir, potser pots tenir ajuda en un moment donat de l'àmbit privat, però en relació a la gestió, del procés, però el procés l'ha de liderar sempre, en aquest cas, la regidoria i l'alcaldia, evidentment. Jo crec que és un tema prou important com a mínim doncs estar a sobre i veure quines conseqüències pot tenir tot això. No? I a més, parlem de més de 250 famílies que vivien de tot això. Home, jo crec que el sector és un sector molt important, és un sector que crea riquesa al municipi i són persones que també s'ha de mirar no només pels sitgetans i sitgetanes que viuen aquí, sinó també per les persones que viuen i treballen aquí a Sitges en condicions, com a mínim, de una certa tranquil·litat. No?
I encara ens queda per saber si s'executarà la sentència del Club de Mar o tot això?
Bueno, això és el de sempre. Ho tenim des de fa molts i molts i molts anys a sobre. Jo crec que les darreres al·legacions, no sé si es van fer el 2011 o 2015, però és un tema que ja sabem que tard o d'hora arribarà. El tema és si tot depèn de Costes, si canvien de parer o no. Aquest és el tema, i miren a altra banda i deixen que continuï. I si en el moment, en el futur, es canvien les lleis o les coses canvien, doncs potser podria tenir viabilitat. Però a hores d'ara, amb les sentències, amb la llei, tal com estan les coses, ho veig molt complicat.
Va, acabem. La justícia és tan lenta com quan veu començar a exercir?
Més.
Més lenta.
Molt més, molt més, molt més. Falten molts mitjans, especialment aquí a Catalunya, falten molts mitjans. Pensa que en l'àmbit de gestors administratius o gestors dels jutjats, pròpiament necessitem cobrir més llocs de treball, més gent i molts més mitjans. I a banda d'això, doncs, la situació del torn d'ofici és una situació molt complicada, no s'actualitzen els mòduls, bueno, hi ha moltes coses a dir, però jo crec que això ho hauries de parlar més amb el degà del Col·legi d'Advocats.
No crec que me'n surti. 11 i 12 minuts. Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.